Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Comencem explicant-vos en aquest resum informatiu del dia que el nou govern espanyol s'ha estrenat avui amb el seu primer Consell de Ministres i ho ha fet coincidint amb la detenció per primera vegada d'un càrrec electe català per una qüestió relacionada amb el procés sobiranista. Després que l'alcaldessa de Berga hagi estat detinguda i hagi declarat, el nou portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha marcat una línia continuista en relació amb la qüestió catalana i ha recordat que les sentències en un estat de dret s'han de complir. Montse Venturós, alcaldessa de Berga, ha rebut el suport. Ara mateix, al vespre, s'està produint, concretament, en diversos municipis catalans, de persones vinculades al sobiranisme i a nivell polític des de CUP i des de Junts pel Sí. En aquest moment hi ha concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Sabadell, Reus, Tortosa i Figueres, entre altres localitats. Canviem de qüestió. Els bombers han estabilitzat finalment aquest migdia l'incendi que s'havia produït a la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. Incendi de vegetació a la zona del foc. Ha començat a ploure en les últimes hores i ha pujat considerablement la humitat relativa. I hem sabut avui també que la sala de concerts parisenca Bataclan reobrirà dissabte de la setmana vinent, dia 12 de novembre, amb un concert d'Sting, com ell mateix havia anunciat. Justament el concert se celebrarà un dia abans que es compleixi un any de l'atac jihadista, el del 13 de novembre de l'any passat, en aquesta mateixa sala on van morir, recordem-ho, 80 persones en aquest local de París. I recordem, per acabar, que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, presidirà diumenge a la Basílica de la Sagrada Família una missa amb motiu del 6è aniversari de la dedicació del temple pel papa Benet XVI i també de la seva erecció com a basílica, aquell històric 7 de novembre de 2010. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La Pompeu Fabra, l'Autònoma i la Universitat de Barcelona són les tres millors universitats de l'Estat.
Font, rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo.
La força d'un gran país, Generalitat de Catalunya.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road. Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden el dimecres 9 de novembre a les 9 del vespre a veure El Ciudadano Ilustre.
De Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? Que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más.
Un Premi Nobel de Literatura torna de Barcelona a l'Argentina per rebre un premi. Quins secrets amaga i per què va marxar? Una comèdia per partir-se de riure que no us deixarà indiferent.
Entreu volant a la web per reservar les vostres invitacions per a dues persones a radioestel.cat i podreu veure abans que ningú la pel·lícula argentina copta als Oscars. Recordeu, preestrena amb Ràdio Estel el proper dimecres 9 de novembre. El Ciudadano Ilustre s'estrena en cinemes l'11 de novembre.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial. La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
El futur depèn en gran part de la família. Porta l'esdevenidor mateix de la societat. El seu paper especialíssim és el de contribuir eficaçment a un futur de pau.
Joan Pau II.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Comencem el programa, com sempre, fent un repàs al que tindrem el dia d'avui. Començarem les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. Després escoltarem la Galeria de l'Expert, càpsules, petites càpsules informatives de preguntes i respostes. Després, a l'entrevista amb la Carme Méndez i el Manel Casas, entrevistarem a Gonçal Luna, tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, amb qui parlarem dels horts urbans. També tindrem estona, com sempre, pels espais musicals del Manel Casas, que amenitzen el programa. I acabarem amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
El peix espasa perilla en el Mediterrani. L'organització internacional Oceana, dedicada a la conservació dels oceans, ha denunciat la sobrepesca del peix espasa en el Mediterrani i ha advertit que si no s'acaba amb la sobrepesca no hi haurà cap possibilitat de recuperar aquesta espècie. El 75% de totes les captures de peix espasa s'efectuen en el Mediterrani. Segons Oceana, 30 anys de sobrepesca constant, el menyspreu de les recomanacions científiques i la falta de valor polític i feblesa de la Unió Europea per supervisar adequadament la gestió de la pesqueria han causat que la població del peix espasa hagi disminuït un 70%. El canvi climàtic amenaça greument al sud d'Europa. Un estudi publicat per la revista Science adverteix que si no es compleix l'objectiu més ambiciós de l'acord de París, el canvi climàtic provocarà en les pròximes dècades impactes negatius en l'ecosistema del Mediterrani, que viurà canvis que no s'han vist en 10.000 anys. Concretament, segons el càlcul dels autors de l'informe, si el canvi climàtic segueix l'actual tendència de les últimes dues dècades d'augment de les temperatures, a finals del segle XXI, tot el sud de la península Ibèrica seria una zona desèrtica. Els ecosistemes de la conca del Mediterrani constitueixen una zona important de la biodiversitat mundial i subministren nombrosos serveis a les persones, com aigua neta, protecció contra les inundacions, depòsits de carboni, activitats turístiques i recreatives. A més, l'augment de les temperatures eleva el risc d'incendis forestals. Nova York tindrà una patrulla de gats contra la plaga de rates. La població de rates a la ciutat de Nova York està fora de control, a pesar que també hi ha una gran població de gats que viuen als carrers d'aquesta ciutat dels Estats Units. Aquests gats es coneixen a Nova York com gats de la comunitat i n'hi ha aproximadament 500 colònies. Amb el propòsit d'ajudar aquests gats, prop de 6.000 voluntaris col·laboren amb l'Aliança pels Animals de Nova York, participant en la campanya de captura, esterilització i reintroducció CER per evitar la superpoblació i, per tant, la matança de gats. Malgrat la gran tasca dels voluntaris, molts gats encara vaguen per la ciutat i són expulsats dels seus territoris, sovint a causa de l'hostilitat de la comunitat humana. Molts d'ells acaben en zones infestades de rates, convertint-se així en una autèntica patrulla contra la plaga de rates. El mes d'octubre es va celebrar a Catalunya el primer congrés de transhumància i camins ramaders per fer palès que el que abans eren camins intocables pel que els ramats poguessin desplaçar-se, ara cada vegada en romanen més pocs, doncs estan desapareixent baix la pressió de polígons industrials, noves urbanitzacions i noves vies, ja sigui de trens, carreteres o autopistes. I és que un camí de transhumància ha de tenir una continuïtat perquè pugui ser útil i efectiu. Presidia la inauguració del Congrés el conseller de Territori i Sostenibilitat i es va manifestar molt la necessitat de que Catalunya tingui la seva pròpia llei que posi al dia la llei estatal, que és l'única referència que tenim. Es fa necessari classificar els camins, constituir una xarxa i actualitzar-la, especialment si hem de fer un esforç per a reactivar el paper del pastor i la ramaderia extensiva.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Pifarré, veterinària. Per què hem d'identificar la nostra mascota?
Perquè és l'única manera de recuperar-la en cas de que es perdi. És l'única manera d'evitar que els nostres companys quedin condemnats a esperar-nos o que els adoptin o que si es perden i no ens poden trobar. A més, és obligatori per llei per evitar l'abandonament dels animals de companyia. Preguntem al nostre veterinari de confiança que ens indicarà quina és l'edat millor.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalans i amics. Avui li toca a l'Elton Jones. Ara té 70 anys. I nasqué a una barriada de Londres, o sigui que és el que es diu un londoner. Ja de petit, ajudat de la seva família, tenia una especial habilitat per la música i el piano. Als 11 anys, ingressà a la Royal Academy of Music de Londres. De gran, com no el clàssic no li interessava, va començar com a cantant i també com a pianista. Va ser el de sempre, petits grups i a relacionar-se dins d'aquest ambient fins que a poc amb les seves inspirades cançons es va fer molt famós. Escolteu Blue Eyes i Sad Song.
Baby's got blue eyes like a deep blue sea on a blue baby's got blue eyes
Home again.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Doncs ha arribat el moment de l'entrevista. Avui us volem parlar dels horts urbans. Què són, on es troben, quants n'hi ha, com podem fer-ho per accedir-hi. Per respondre'ns totes aquestes preguntes hem convidat el Gonçal Luna. Ell és tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i dels grups de treball de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Gonçal, bon vespre.
Bon vespre.
Comença explicant una mica quines són les característiques dels horts urbans o què són els horts urbans.
Doncs un hort urbà no és més que un hort posat en ciutat, ni més ni menys. És un hort idèntic al que podem trobar al camp en un entorn rural, però posat en ciutat. D'alguna manera, al llarg dels anys s'hem anat acostumant, sobretot els que vivim en ciutats grans, que tot s'ha anat convertint en ciment, en pedra, i que d'alguna manera aquesta part de la natura doncs ha desaparegut fins a l'extrem tòpic de que els nanos doncs no saben d'on venen les síndries, ni les pastanagues, ni les carxofes. I aquest és un intent de tornar a implantar a l'hort una cosa tan atàvica, tan propera a nosaltres, com és conreuar les plantes i veure-les créixer i després menjar-les, per què no? Però posat en aquest entorn urbà, i tot això amb unes conseqüències importants, com és renaturalitzar la ciutat, fer-la més verda, l'aport d'oxigen, el paisatge, etc.
I qui els crea, aquests horts urbans?
Aquests horts hi ha de tota mena. Sí que és veritat que en els darrers temps qui ha promogut més horts d'aquesta mena han estat els ajuntaments, els municipis, tot i que hi ha fins i tot horts privats, gent que lloga horts, té uns terrenys i els lloga a persones que estan interessades en conreuar, que els agrada com a afició. Però bàsicament, majoritàriament, aquests horts els estan creant els ajuntaments. Sobretot arran de la crisi, que han quedat tota una sèrie d'espais periurbans desaprofitats perquè estaven destinats a equipaments o edificació, doncs han quedat una sèrie d'espais sense destí, per dir-ho d'alguna manera, i els ajuntaments, amb consultes amb els ciutadans, doncs han vist que aquesta era una manera d'aprofitar aquests terrenys amb una activitat doncs, interessant i, segons com, més barata que fer un parc, que fer una sèrie d'instal·lacions.
I tothom hi pot accedir, en aquests horts?
En principi, el més usual fins ara és que hi ha més demanda que oferta, ara per ara. I el que estan fent la majoria d'ajuntaments és fer una sèrie de rifes, és a dir, ja sobre una convocatòria, perquè normalment depèn dels ajuntaments, el de Barcelona va ser el primer, que va començar cap als anys 90, però normalment hi ha menys sorts disponibles de la gent que al final s'hi vol apuntar, i per tant s'acostuma a fer una rotació. Normalment aquests sorts se deixen a les persones que els sol·liciten, i en funció d'una sèrie de criteris diversos, per 2 anys, per 3, per 4, i normalment es va fent una rotació perquè tothom hi tingui accés. Normalment són horts petitons, són parcel·les petites, a la vista, perquè després mantenir un hort de 50-60 metres doncs, dona molta més feina de la que sembla, i més producció de la que sembla. Quan comencen a sortir enciams o maduixons, doncs a vegades la gent té veritables problemes i els acaba repartint doncs, pels veïns, per la família, tothom acaba menjant enciams aquell temps.
Parla'ns una mica de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
La xarxa és una associació d'ajuntaments, de municipis, ens locals, perquè també hi ha algun consorci d'ajuntaments, algun consell comarcal i alguns observadors externs. Tenim a la Generalitat, tenim a les 4 diputacions. Però, en definitiva, va néixer com una associació de municipis preocupats pel tema ambiental. Sobretot es va crear l'any 97 i era un moment en el qual estaven de moda les agendes 21, que eren aquells documents que d'alguna manera havien de plantejar com estava el medi ambient en els municipis. I a partir d'aquí, doncs, una sèrie d'ajuntaments van creure que era interessant associar-se per debatre, per posar en comú solucions, fins i tot de vegades per posar en comú fracassos, perquè de tot se n'aprèn. I aquesta associació fa més de 15 anys que funciona i bàsicament tenim diversos grups de treball sobre contaminació de l'aire, sobre l'aigua, sobre els espais, sobre els sòls urbans, sobre educació ambiental, sobre una sèrie de temes. I en aquestes sessions de grup de treball es posen en comú projectes, en comú experiències, quan s'ha de fer alguna cosa en comú, una normativa municipal, una ordenança, doncs es fa un model i d'aquesta manera no l'ha de fer tothom de bell nou. En concret, el grup de treball d'Horts, que ara té uns 3-4 anys, va ser una petició dels ajuntaments. Ara mateix, ja que el programa va d'això, doncs, hem de dir que és el grup de treball on tenim més gent. Hi ha 175 tècnics municipals apuntats en aquest grup de treball i va ser una petició gairebé per aclamació. Ens van demanar de treballar aquest tema perquè molts ajuntaments estan obrint les portes a crear horts urbans, i hi ha molts temes a tractar, el tema de com es fa aquesta distribució entre els ciutadans, com es fa el rec, si es fa agricultura ecològica o no, tota una sèrie de temes, de criteris que s'han de tractar.
Hola, Gonçal. Benvingut, eh?
Gràcies.
És molt interessant i, a més, estem molt contents de tindre't a tu entre nosaltres, perquè jo crec que pots donar una sèrie de coneixements, perquè molta gent de ciutat, diu, què és això? Va passejant i de sobte veu un senyor que està allí amb una tomaquera, uns enciams, i no ho acaba d'entendre, queda una mica copsat. Després ja s'hi va acostumant. Nosaltres en tenim un al costat de casa i, per tant, estic molt al tanto de què fan. La cosa té bastantes preguntes a fer. Primera, ara siguem una mica exagerats, una mica estrictes. Imagina't que, com els horts urbans que hi ha a Barcelona, al mig de l'Eixample, i la contaminació dels cotxes i tota aquesta pol·lució que hi ha no influeix o pot influir negativament amb els fruits que es pot extreure d'aquests horts?
Hi ha una dada molt interessant a aquest respecte, que és, nosaltres tenim també a la Diputació un departament que vigila aquestes coses de la contaminació i fa controls. Està estudiat que, per exemple, en els passos de zebra, els passos de vianants, si tu fas allò que fem tots, que és, sobretot quan tens pressa, que et poses arran, o t'allunyes 2 metres enrere, la contaminació baixa en picat. O sigui, la quantitat de contaminants, de partícules...
És molt bo, això que ens dius.
Sí, sí.
Està molt bé saber-ho.
És molt bo, eh?
Sí. I especialment pels nanos, clar, perquè és que, sobretot quan els portem a l'escola, la tendència normal és, clar, et poses arran i tens els nanos no només a sobre del...
I dels avis, que també porten les criatures.
Exactament, i la tens no només al davant mateix, sinó que els nanos, clar, hem de tenir en compte que tenen...
Clar, encara pitjor.
Estan molt més a prop dels tubs d'escapament. Per tant, sobretot en nanos, seria interessant... quedar-se a una certa distància. Per tant, els horts seria una mica el mateix. Qualsevol hort que estigui una mica allunyat d'una carretera, clar, si està, jo què dèiem, sembla, al mig de la ronda litoral, al parterre del mig, doncs és un lloc desaconsellable per posar-hi un hort. Però qualsevol hort que estigui 2, 3, 5, 10 metres allunyat del trànsit, si està una mica elevat, doncs, aquest perill baixa en picat. Òbviament, com sempre, doncs és aconsellable rentar els productes abans de menjar-los i ja està.
Et vull fer una altra pregunta. Aquesta queda contestada, i també és molt bé. A veure, tots som humans, veritat? I, ja sap el que es passa. I com aquests són horts urbans, en els quals hi ha 10 o 12 parcel·les, veritat, i un fa una cosa molt... li creix molt bé, i dels fresons, l'altre dels tomàquets, l'altre de les lletugues, I no, hi ha una certa picaresca, a vegades, de que un agafi una cosa d'allò, amb tota bona voluntat, s'entén. Hi han hagut conflictes d'aquest tipus?
No, com en tota activitat humana sempre hi ha alguns petits conflictes, però en general és gent que va, bueno, perquè té una afició, té una estimació pel que fa. Parlant amb gent a vegades, una de les activitats que fem als grups de treball són visites i parles amb la gent que està treballant. I a vegades et diuen, bueno, pues algun dia pot haver desaparegut algun tomàquet, no? O algun carbassó.
Perquè suposo que els tenen completament, el que els cuida els té completament controlats i comptats.
Sí, però a més sonors que pots controlar-los bastant bé. Ja dic, sonors petitons i potser doncs tens, bueno, tens els carbassons creixent.
I aquest tomàquet, que
segur que hi ha qui els compta.
Tanta il·lusió, sí, ha desaparegut.
Exacte. Però en general són... Bueno, pot haver alguna qüestió d'aquestes, però en general és gent bastant respectuosa. L'entorn és diferent, són petites produccions i allò acaba de ser com un petit veïnat. Vull dir, en el fons, part de la gràcia de l'hort, l'hort jo sempre dic que és una màgia, sobretot perquè som de ciutat i per tant l'hort urbà és una màgia. Vull dir, allò de plantar, és allò que fan els nanos petits, posen la llavor i creix allò, i allò t'ho pots menjar, allò és màgia. Abans no ho era, fa un 50-60 anys, però ara ha passat a ser-ho. I d'alguna manera, doncs clar, és gent que això està com un petit veïnat i d'alguna manera té una segona família en l'hort. Per tant, sí que es poden donar alguns casos de picaresca eventualment, però no és una gran producció que passes per allà, passes pel poble i ets de ciutat i vens i arrenques una poma o arrenques una...
Vale.
No s'acostuma.
Com això deu anar molt cercat i molt preuat, també he vist una cosa que m'ha cridat l'atenció. Primera, em sembla perfecte de que les persones que tinguin més probabilitats de ser beneficiàries d'aquest hort urbà pues siguin persones pues, ja de 60, 65 anys, unes persones ja especialment jubilats i així. Però després em crida l'atenció de que si tens una altra parcel·la, aleshores no pots tindre aquest hort urbà. Jo em faig una reflexió. I aquell senyor que té la melangia del seu poble, que tota la vida ha estat tot això, però el seu poble està a l'Aragó, o està allà on sigui, a X cents de quilòmetres, es veu privat de poder gaudir a la ciutat d'aquest hort urbà.
No, jo no crec que els ajuntaments utilitzin aquests criteris. No. Hi ha criteris... Hi ha horts de tota mena. O sigui, per començar, el que s'ha de dir és que hi ha horts de tot tipus, des d'un extrem, qualsevol criteri que agafem, des d'un extrem fins a l'altre. Aleshores, els ajuntaments... Depèn de l'ajuntament, depèn de la situació, depèn de la història de l'hort, doncs aplica uns criteris o uns altres.
O sigui que hi ha una certa flexibilitat.
Sí. Depèn, és un criteri d'ajuntament.
Els marca l'ajuntament, els criteris els marca cada ajuntament,
sí,
eh?
Sí, cada ajuntament marca els criteris, igual que marca els d'aparcament o marca els de... Sí. Un ajuntament que pot dir persones de més de 65 anys o persones amb dificultats econòmiques o persones... Amb això és curiós perquè fa uns anys la visió típica de l'hort urbà era l'hort dels jubilats i això arran de la crisi també ha canviat. Ha canviat molt... per diverses raons. Una, perquè molta gent jove s'hi ha apuntat, fins i tot gent que a vegades, per temes de la crisi, òbviament amb un hort no surt de pena, però sí que...
Pot ajudar.
I després, perquè també ha evolucionat el concepte d'hort. Els primers van ser els de Barcelona i van ser com...
Ja m'has dit que això del 97, veritat? Menys o menys.
El 97 va ser la xarxa, i els horts de Barcelona, sí, potser una mica abans.
Van en creixent o no?
Sí, van creixent. Com... Sembla impossible, sí? no es pot ficar res més a Barcelona. Van creixent, menys potser que en altres bandes.
Es busquen
bandes,
llocs així una mica d'esponjament, com si diguéssim.
Exacte. Sí, lloc d'esponjament de la ciutat i sobretot tenen cada vegada més un paper de... arran del canvi climàtic i de tot el tema de l'escalfament global, una de les estratègies que s'estan, bueno, que cada vegada tenen més força, és, per una banda, reduir les emissions dels gasos aquests d'efecte hivernacle, el CO2 i companyia, i una altra és que, com les temperatures de tota manera es preveu que pujaran, malgrat els esforços que fem, estem fent per frenar i s'han de fer i s'ha d'insistir, però que d'alguna manera algun escalfament hi ha, no sé si ens ho demostrarà el que fa, aquests dies,
però... pot ajudar. I si una mica de poc, va fer molt.
Exactament. I aleshores una de les estratègies és aquesta que en diuen de l'adaptació, adaptar-nos a aquest augment de les temperatures, com pot ser, doncs, bueno, un, renaturalitzar la ciutat. És a dir, un
ja ens hi anem adaptant, malauradament, perquè això no hi ha que
ocupar-hi. No tenim més remei. Però sí, la vegetació és important i un hort és un espai important per fer la ciutat més verda i, per tant, bueno, influeixen en les temperatures, refresca, porta humitat, etc.
Una pregunta ràpida, Gonçal. Es controla una mica l'ús al que es destina aquests horts? És a dir, la gent és per consum propi i està estipulat que ha de ser per consum propi o algú fa... Ja sé que són petits i no pots produir molt, però... Algú en treu algun benefici econòmic o això és igual?
En general, com a norma, està prohibida la venda. Mm-hmm. Són horts de lleure o terapèutics, horts socials, i en general, com a norma genèrica, està prohibida la venda. O sigui, alguns horts molt grans, que són horts comunitaris, a Lleida i a altres zones que bueno, ja estan destinats a això. Mm-hmm. Però l'hort urbà clàssic, en principi, està prohibida la venda. I l'ús és el d'aquest ús de lleure o social a una petita producció i que no en cap cas es pot vendre. Tu pots regalar-ho a la família, als amics, però en principi és una producció...
autoconsum.
I, si pot ser, en general, la majoria d'ajuntaments fan agricultura ecològica, és a dir, controlant molt què s'hi posa, què no s'hi posa, perquè és important pel medi ambient i és una activitat que es desenvolupa des de l'administració, des dels municipis, però també per un mateix, perquè
s'ho
està menjant, exacte, per la salut pròpia.
Bon vespre, Gonçal. Estic encantada de sentir-vos, perquè a més trobo que és una cosa, la veritat, molt simpàtica i molt bé. Podríem dir que és allò de roda al món i torna al bord, perquè estava recordant, mentre explicaves això dels petits horts, que una gran ciutat dels Estats Units, que va ser puntera amb la fabricació de cotxes, que ara no recordo el nom...
Detroit.
Que aquesta ciutat ha quedat totalment destruïda, diguéssim, industrialment, doncs vaig veure un documental que precisament estaven tornant a reconvertir aquests grans espais que abans eren fàbriques amb horts de cultiu. O sigui, la mateixa gent ha tingut que buscar aquest nou recurs. Mm-hmm. És a dir, que allò que parlaves tu de la qüestió atàvica, no?
Sí, sí, exacte.
I llavors, jo el que em va cridar molt l'atenció l'altre dia quan vaig parlar amb tu, prendre contacte amb tu, que em deies totes les prestacions que dona un hort urbà. D'oci, que ara ho esmentaves, lleure, socials i terapèutics. Pots explicar una miqueta als nostres oïdors perquè ells també entenguin quines possibilitats i animar-los, no?
Sí.
A participar.
I per combatre l'obesitat.
Sí, sí, sí.
També. Sí, sí, és que té molts vessants. Ja dic, hi ha tota la gamma d'horts. En principi, un hort és un lloc on vas plantes i treus un aliment. Ja els primers que es van crear eren horts una mica de lleure, d'oci, de gent que potser estava jubilada i bueno, molta gent ho diu per estar a casa avorrit, jo només estar quiet, doncs anaven a l'hort i bueno, feien un exercici, efectivament.
I una motivació.
Tenien una motivació.
Això que és molt important.
Exactament. Els pujava molt la moral. Feien amistats, especialment en casos de gent, per exemple, aturats o gent amb certs problemes que tenen... Bueno, allò típic es diu que es mengen el coco a casa. Doncs tenen aquesta motivació i a sobre surten, trenquen aquell aïllament.
Això que és
un objectiu.
Exactament.
Això que se'n diu el patró passiu.
Sí, bueno, diguem-ne que sí, sí. Passes d'estar aïllat a entrar en una... Sí.
En una dinàmica.
Del sofà a l'hort.
Exacte.
Què més? Lleure, socials, terapèutics...
Aquestes són les funcions principals. La gent, a més, bueno, hi ha molta gent aficionada, gent que sap una mica de conrear, gent que no en sap, amb això aprenen. Gent de diferents procedències,
D'enyorança, també.
Sí, d'enyorança, i coneixes gent que, bueno, d'alguna manera no t'hi haguessis fet mai. Gent d'aquí de Catalunya amb gent d'Andalusia, gent del Marroc amb gent de Pakistan, gent de... bueno, i dius, i, pues, i, home, i tu quina herba estàs fent aquí? Pues això no ho conec. Entres en contacte amb altra gent. Per tant, aquesta és una altra funció.
Intercanvies de més coneixements, experiències, records...
Intercanvi entre persones... I fins i tot el que més sorprèn, bé, jo mateix ens vam sorprendre quan vam començar a agafar tot aquest tema, horts veritablement terapèutics, horts socials, en el sentit de... hi ha uns a Terrassa en concret, d'un barri relativament marginal, i hi havia famílies absolutament desestructurades que aconseguien, d'alguna manera, reunir-se a través de l'hort. I eren parcel·les, a mi em va sorprendre, però eren parcel·les d'un metre quadrat. O sigui, parcel·les mínimes.
Res, no hi cabien.
Però, clar, estaven... De gent que no es parlava, ni dels avis, els pares amb els fills, a tothom està pendents del tomàquet i del carbassó, i havien aconseguit... sí,
crees un objectiu
sí,
comú.
Exactament. Sí. Aquell hort mateix, recordo que tenia un tècnic agrícola que provenia d'un pla d'aquests d'ocupació, amb el qual ell també tenia feina, mm-hmm. i feia una mica la tasca a través d'una entitat de serveis socials. I hem descobert també que és molt interessant en aquest tema i en molts altres, doncs, col·laborar entre diferents branques de la societat, per exemple, els serveis socials amb els serveis ambientals, perquè tot el que saps tu de medi ambient no ho saps o no ho coneixes, de com entrar a casa d'una família marginada. Has de saber com entres i com no entres i per on entres, i viceversa. Quan es posen a fer l'hort, doncs, els va bé molt bé l'assessorament d'un tècnic. Per tant, tenen totes aquestes funcions. Després hi ha un altre gran espai, que són els horts escolars, que són horts didàctics, que són aquells que tenen en les escoles.
Aquest és molt important, perquè que els nens entenguin que d'una mica de terra, una planta o una llavor,
correcte,
neix una cosa que és vida i que és el que ens estem nodrint nosaltres, és que és donar-li uns valors amb aquella criatura perquè entengui una miqueta, no?, lo meravellós, lo fantàstic
sí, sí,
que és la vida i la terra.
Sí, sí. És màgia.
Sí.
Perquè una pregunta, sí. si tu vols fer un hort i no en saps, hi ha algun servei que t'expliqui una mica, que t'ajudi? Això que comentaves ara, que hi ha un tècnic agrícola... Perquè tu pots voler-te apuntar perquè et fa gràcia, però no saber ni per on començar, que és el que em passa aquí, per exemple. Veus? Ja en som dos.
No, som tots, perquè tots hem començat igual, i ens va passar quan vam començar la feina amb el grup, la majoria dels tècnics municipals que s'encarregaven d'això, doncs clar, dius, és que estic tractant amb gent que en sap molt. I jo com li he de dir això, o no posis boletes blaves o així... I bueno, vam fer una tasca d'uns tallers d'aprenentatge i de formació perquè tothom sapigués on... Aleshores, hi ha diverses entitats que tracten, hi ha llibres, i després és com tot, un cop tens les bases, doncs és qüestió d'anar entrant, buscar l'assessorament de professionals i d'experts, i o fins i tot això que dèiem abans. Va, ja està. Si accedeixes a un hort urbà, doncs amb els companys d'Horta doncs pots aprendre bastant.
I es nota una diferència de comportament o de valoració de la natura abans i després d'estar actiu amb el tema dels horts urbans? Ho dic a nivell, doncs, no sé, d'una població, amb un sector més jove o més mitja edat o més gran. Es nota aquesta devaloració de la natura? I també vull preguntar als animals,
sí.
Perquè aquí estem als animals i la natura, a veure en què surten guanyant ells.
Clar, jo no conec si hi ha estudis específics sobre el tema aquest, però en una valoració a vista sí que veus...
Perquè el gran problema que tenim del planeta, l'escalfament del planeta, és perquè realment ens hem distanciat massa de la natura. I jo crec que l'hort pot ser també un ambaixador, no? Un petit ambaixador.
Sí, sí, l'estratègia aquesta que parlàvem abans de l'adaptació és una mica això, és fer verd de la ciutat. I hi ha molts exemples, i bueno, ens estan fent façanes enjardinades
en
moltes ciutats del món, a Barcelona hi ha algunes. Són molt anomenats els horts de coberta, que aquí també n'hi ha alguns, a Nova York s'han posat molt de moda i n'hi ha molts. I, en definitiva, són tot de valors que ens aporta la natura i que molts fan èmfasi en aquesta adaptació al canvi climàtic. Són els valors ecosistèmics, que en diuen, però són de proveïment d'oxigen, de paisatge, òbviament, de...
Doneu cursets al respecte? Es dona una mica de cursets perquè no sols...
Hi ha molts cursos. Hi ha cursos i d'aquestes entitats també fan cursos. Hi ha... Bueno, els centres cívics estan fent coses en aquest sentit. Vull dir, hi ha moltes coses d'aquesta mena. Nosaltres fem, quan fem algun taller o alguna cosa d'aquestes, és pels tècnics municipals, que és una mica el client, entre cometes, de la Diputació de Barcelona i de la xarxa de ciutats i pobles, que són...
I els animals, per exemple, ocells, insectes, es beneficien?
Sí, sí, per descomptat, vull dir, sí. És un espai...
Aprenem aquell sentit de saber repartir amb ells una miqueta el que estem cultivant?
Per descomptat, sí, els animals és una de les coses que surten foragitats de la ciutat i queden reduïts a quatre... Bueno, quatre no, hi ha bastants, però, òbviament, si poses un verd, si poses un hort, la biodiversitat augmenta
molt. Tot i sortim molt guanyant, doncs, eh? Sí.
Per descomptat.
Doncs, Gonçal, se'ns ha acabat el temps. Ha passat molt ràpid.
Sí, rapidíssim.
És un tema molt interessant, però, bueno, potser tocarà tornar un altre dia, exacte.
Sí.
I repassem com està.
Sí, eh?
Repassem
molt
com
bé,
està el tema.
Encantat.
Moltes gràcies per
atendre. Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai a l'Elton Jones. Té una bibliografia molt àmplia. Podeu entrar a l'internet, si voleu, perquè la seva carrera artística és enorme. Com era calb, sempre anava amb una perruca i vesteix de forma estrafalària. La seva veu ha anat canviant, doncs va començar com a cantant en falset, després va passar a tenor i ara és com a baríton. La reina Isabel el va nombrar MBE, això vol dir MBE, això vol dir Member British Empire, i després del títol de Sir. Això es té que interpretar com que, a pesar de que va tindre un èxit aclaparador als Estats Units, no ha perdut mai el seu lligam amb Anglaterra. Escolteu-lo amb Sacrifice i Nikita. A la propera, si Déu vol. Jealousy burns cold.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí, finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.